Tot costa.
El Barça ja coneix els seus rivals a la Champions. Un estadi ple d'estelades i sense homenatge als campions del món. Viurà avui un partit contra l'Atlètic Club a partir de les 9. Livakovic ja és oficialment nou jugador del Club Blaugrana. I Julián no serà. Avui tampoc no s'ha entrenat i l'Atlètic de Madrid li ha fet un cop de porta al Barça. Obrim la segona hora.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Són les 7 del dijous 27 d'agost, el dia del sorteig de la fase lliga de Champions, el dia en què hem arrencat a les 6. Heu pogut sentir aquí a l'antena de Catalunya Ràdio quins seran els 8 rivals del Barça en aquesta Champions, en aquests primers mesos. Francesc Ripoll, hola de nou.
Hola, què tal?
Què ens expliques?
Mira, que acabem de conèixer aquests rivals del Barça. Pels despistats, els més destacats són el Manchester City al Camp Nou, a fora el Paris Saint-Germain. Tocarà visitar el Sabà de l'Azerbaidjan i el Còmode Cesc Fàbregas també visitarà el Camp Nou.
De seguida, tot plegat amb el Fito.
Sí, més coses. Avui l'equip de Hansi Flick juga un partit de Lliga contra l'Atlètic Club de Bilbao a les 9 del vespre, corresponent a la primera jornada. Serà el primer partit oficial al Camp Nou de la temporada. Rodri debutarà, això va confirmar Flick. Hi haurà reivindicació a l'estada de les graderies de l'estadi després dels fets de diumenge al Camp de l'Elx i el club portarà la cobertura jurídica del jove agredit per la policia. Ho farà l'advocat penalista Marc Molins. Per cert, també a primera, 8:45, un altre partit al Celta Osasuna.
I el Barça té nou porter.
Sí, és Livakovic. El club l'haurà anunciat avui. El croat ha signat per les 4 pròximes temporades fins al 2030. D'altra banda, Xavi Espar ja està inscrit com a jugador del primer equip.
I us ho dèiem ara, de seguida en parlarem. L'Atlètic de Madrid ha publicat un comunicat en què assegura que el Consell d'Administració per unanimitat dona suport a la decisió del club de no negociar un possible traspàs per Julián.
I afegeix que està obert a les negociacions pròpies del mercat, però sempre d'una forma ètica i de respecte entre els clubs. També conclou que ni ha existit ni existirà cap negociació amb el club blaugrana sobre el davanter argentí. Mentrestant, Julián avui tampoc s'ha entrenat amb l'equip matalasser per segon dia consecutiu. Segons fonts oficials del club, no ho ha fet per una indisposició.
Bon perquè el que té l'Atlètic de Madrid amb Julián, però ara ja, després de la resposta oficial d'avui, ja no és problema del Barça.
Més coses pel que fa al mercat. Brian Zaragoza ja és nou jugador de l'Espanyol. El club n'ha anunciat aquesta mateixa tarda després de passar la revisió mèdica aquest matí. El club blanquiblau ha arribat a un acord amb el Bayern de Munic per la seva cessió per una temporada amb opció de compra. També ha hagut moviments a Girona, un fitxatge i tres sortides. A lateral dret, Javier Boñar, procedent de l'Atlètic de Madrid, cobreix la baixa d'Arnau. Boñar, de 21 anys, signa per 4 temporades. D'altra banda, Sigankov marxa traspassat a l'Ajax, Minsu al Glasgow Rangers i el Girona també ha cedit Antal al filial de l'Atlètic de Madrid. Més coses, en plena poliesportiva en ciclisme, Tadej Pogacar ha guanyat la sisena etapa de la Vuelta, l'eslovè s'ha imposat a l'esprint Enric Mas, adjudica la seva tercera etapa en aquesta Vuelta, només se n'han disputat 6. Pogacar continua com a líder de la General a 3 minuts i 34 segons de Mas i amb 4 minuts i 21 sobre Roglic.
Després en parlarem d'aquesta etapa de la Vuelta amb l'Isaac Vilalta.
I Armand Duplantis, parlant d'esportistes que guanyen gairebé sempre, intentarà establir avui un nou rècord del món de salt en perxa. És a la penúltima prova a Zurich de la Diamond League. L'actual rècord el té el mateix Duplantis amb 6 metres i 30 centímetres. Això serà d'aquí a només uns minuts.
I com sempre teniu a les xarxes obertes per opinar el que vulgueu. Valoreu què us fa més respecte d'aquest sorteig de la fase Lliga. Si us ve de gust tornar a enfrontar-vos al PSG de Luis Enrique per tastar les opcions del Barça. Aquest cop serà el Parc dels Princes. Si us ve de gust rebre el City ara ja sense Guardiola. Bé, qualsevol de les vostres opinions, com sempre, les nostres xarxes socials. Tenim una hora per davant. Tot plegat d'aquí, d'ara i fins les 8 aquí al Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
I passen 4 minuts a les 7 de la tarda, seguim aquí amb la Gemma Mallorca i amb el Gerard Autet. Hola a tots dos.
Hola, què tal?
Bona tarda.
Hola de nou. Dèiem que prou satisfets pel camí del Barça en aquest sorteig.
Sí, si ho comparem amb, potser, amb l'Atlètic de Madrid i Real Madrid, ja ho hem dit, potser el Barça el té un pèl més complicat, però sí que el Barça jo crec que es quedarà i lluitarà per aquestes 8 primeres places.
Per mi un puntet més exigent també que el Madrid i que l'Atlètic de Madrid, que també l'hem valorat així més, de manera més ràpida. Les sortides, per sort, hi ha dos equips anglesos que les tens a casa, això és important. Sortides més complicades, la del PSG i a Lisboa, sense dubte.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Tornem al Fòrum Grimaldi de Mònaco. Allà hi tenim el Joan Fitó. Fitó, això ja ha acabat?
No ha acabat. Encara estan amb el pot 4. Ara estan sortint els equips del pot 4. Ara han intercanviat papers. És David Villa qui treu les pilotes i Thierry Henry qui apreta el botó, qui prema el botó, però no, encara queden els equips del pot 4.
Recordem, pels oients que s'hagin incorporat ara al Tot Costa i no hagin estat seguint amb nosaltres el sorteig, quins són els rivals del Barça en aquesta fase lliga de la Champions?
Mira, són Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, al Camp Nou, aquests quatre equips, i el Barça visitarà el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabà de l'Azerbaiyán.
Quatre partits a casa, com no pot ser d'altra manera, quatre a fora. L'ordre d'aquests partits, el calendari, el sabrem probablement dissabte, tot i que la UEFA es comprometa sempre abans de dissabte. Potser una mica abans, però en principi serà dissabte quan sapiguem ja els horaris i l'ordre d'aquests partits. També tenim el calendari i el camí del Madrid.
Sí, el Real Madrid, que ha estat la primera bola en sortir, jugarà contra l'Inter de Milà, el PSV, el Leipzig i el LASK Linz d'Àustria al Bernabéu i visitarà l'Arsenal, la Roma, l'exequip de Josep Mourinho, el Shakhtar i l'AEK d'Atenes.
I finalment, tot i que veurem si amb Juliano sense, l'Atlètic de Madrid també ha tingut un sorteig interessant.
Sí, perquè rebrà el Metropolitano, el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Fenerbahçe i el Viking de Noruega. En canvi, l'Atlètic de Madrid visitarà Anfield, el Liverpool, el PSV Eindhoven, el Bodø Glimt, també de Noruega, i l'Stuttgart d'Alemanya.
Aquests són els rivals del Barça i del Madrid, també de l'Atlètic de Madrid, en aquest camí de la Champions. I ja puc saludar el Jordi Costa, que ho ha vist dels del sofà de casa perquè està de vacances. Jordi, com estàs?
Hola, bé, bona tarda.
Dèiem, Barça, que tindrà els rivals que comentava ara el Fitó, amb 4 a casa, 4 a fora, City, Aston Villa, Feyenoord i Como a casa, el Como de Cesc Fàbregas, aquest nou City sense Guardiola, l'Aston Villa d'Unai Emery, el Feyenoord, que veiem, de Gio Van Bronckhorst, un altre vell conegut de l'afició del Barça, i després a fora el gran coco, el PSG, a més de la pitjor manera possible, que és a casa del PSG, al Parc dels Prínceps, però també ha de visitar Portugal a l'Sporting de Portugal, ha de visitar Turquia al Galatasaray i Azerbaijan al Sabà. Què et sembla el camí del Barça?
Bé, jo diria que més interessant, no sé si més difícil, però sí més interessant que altres vegades. D'entrada, els abonets al Camp Nou, jo crec que en general veuran els, evidentment, tret del PSG que toca fora, però a Manchester City, Villa, el Como, que jo crec que és un equip interessant, i el Feyenoord, vaja, és un cartell que no és fàcil d'igualar tal com són les Champions últimament. I els equips, París Saint-Germain al marge, en teoria més assequibles, doncs t'han tocat a fora. Des d'aquest punt de vista, conjugues una bona notícia pels teus abonats i competitivament els partits més fotuts, insisteixo, per dalt del PSG, doncs són a casa. Jo crec que és un bon sorteig, perquè ja saps que jo estic bastant en contra d'aquest format que allarga encara més l'agonia de la primera fase, però trobo que és un grup prou interessant.
Però te la fa més emocionant i, a més, tens l'oportunitat de veure rivals més atractius, perquè aquests quatre partits a casa, en aquells grups de quatre, no els tenies.
El que vull dir és que altres vegades el Sabà, doncs, aquest cop t'ha tocat una castanya i altres vegades te'n toquen tres o quatre. I,
sí,
la veritat, des d'aquest punt de vista, crec que és un sorteig que, evidentment, el Barça ha de poder superar i que a la vegada farà que estiguem entretinguts perquè el rival que no té present té història i bé, sí. Jo crec que és un bon sorteig per estar contents i a més per posar a prova les capacitats del Barça de Flick, perquè és veritat que ens hem atipat de parlar de les opcions de Champions del Barça i que fa dues temporades ho va fer molt bé. La temporada passada el Barça no va guanyar ningú a Europa perquè els dos partits fotuts, el Chelsea i el PSG, els va palmar, és a dir que bé, és una prova per anar veient de quin peu calça aquest equip.
Clar, moralment, especialment moralment pel grup, seria important fer un bon paper davant el PSG, que és el vigent campió a les últimes edicions de la Champions, i que l'any passat no li vas poder plantar cara.
Sí, sí, per això et deia que l'any passat el Barça, clar, a la fase de grups va perdre els dos partits contra els del Pot 1, per dir-ho així, i després es va trobar amb el Newcastle a vuitens, que és un rival de gamma mitjana. Vull dir que és veritat que falta donar un cop de puny al damunt de la taula, així com fa dues temporades et vas carregar el Bayern, per exemple, i vas arribar molt lluny. Bé, jo crec que és un grup per... Bé, no sé què passarà a París, però em sembla un partit interessantíssim contra el que per mi continua sent el gran favorit a guanyar la competició, lògicament perquè l'ha guanyat les dues últimes temporades.
Ens deia el Ricard que comparant els camins de Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, a ell li semblava que potser el del Barça era una mica més complicat, potser per fet de rebre el com a casa, és el que fa la diferència.
Sí, això també passava en l'anterior format, que el que et complicava o no el grup era si el del Bombo 4 era més o menys... Tenia més o menys cara i ulls, clar, que et toqui el Como. A veure, el Como, en teoria, i més al Camp Nou, és un equip que el Barça ha de poder guanyar perquè és un equip que és un nouvingut a Europa, vaja, és un debutant a Europa, com qui diu, però s'ha d'anar en compte perquè un equip que ha fet Champions a la Lliga Italiana, que últimament està pujant en competitivitat, doncs l'has de tenir en compte, sí.
Bé, doncs el Costa que el tenim satisfet, increïble, però el tenim satisfet vacances, amb el sorteig. Exacte, ja tornes dilluns, eh? No...
Sí, senyora, dilluns ja estaré per aquí donant
Costa, Costa, aquest no és el teu tarannà, eh? Molta vacança, probablement.
Sí, però que no t'agrada el grup, el Ted?
Sí. Però estic d'acord, és divertit, per mi és un dels més exigent dels tres, però sí, m'agrada. Hi ha aspectes motivants, el com m'agrada que vingui a casa, m'interessa a saber la data del PSG fora. És la que vull saber.
Però a tu, al Barça li interessaria probablement allargar-ho, no? Exacte, que no sigui tan d'hora.
Mira, te la dic la que vull jo, el 8-9 de desembre.
L'any passat crec que el PSG pot ser que fos la segona jornada.
Sí, ho comentava
abans. El primer
abans.
A casa.
Sí, comentava abans.
Però també et dic que ells també, com més avança la competició, també més forts estan, perquè el PSG... Sí. És veritat que el PSG, quan posa velocitat de creuer, és quan comença la fase de cau, però bé, estic d'acord que el Barça, és que ja ho va dir Flick, que fins després de l'aturada no veurem un Barça quadrat, per tant, home, millor començar amb bales de fogueig.
L'Autet el demanaria per la sisena jornada, el PSG, 8-9 de desembre.
Sí, també. T'encaixa, Gemma?
Sí, vale. Sí.
Si encaixa vosaltres dos, ja ara parlem amb Fitó i Fitó us ho arregla, això.
Doncs ja està, ja ho tenim.
Que el deixem allà a Mònaco gestionant el calendari fins dissabte. Costa, doncs ens veiem aquí dilluns, que ara hem de parlar de l'Atleti de Madrid i no vull interrompre aquest bon humor que tens avui amb el comunicat de l'Atleti de Madrid.
Ah, ui, però és que me'n vaig anar de vacances, com qui diu, amb aquella ronda de tuits ridículs i... No em posaré de mal humor ara.
Bé, en tot cas, no et preocupa, eh? El Barça sense davanter centre, li mantens les opcions en aquesta Champions.
Home, jo preferiria tenir-lo, però jo vam comentar l'altre dia a la TDT que per fitxar un davanter centre, per fitxar-lo, jo no en sóc partidari. Si la decisió tècnica és o Julián o res, em sembla bé.
D'acord. A la pregunta que fem avui als oients de si veien algun rival superior al Barça en aquesta Champions, i ho faríem només al PSG, al PSG i alguns més, o bé cap, tu què votaries?
Jo diria que el PSG segur i potser el Bayern una mica. És que tinc la sensació que ha canviat poc l'escenari respecte a la temporada passada.
Doncs crec que aleshores estàs a la línia Torquemada i Bernat Xulé. Perfecte, cuida't, Costa. Ens
veiem
dilluns.
Gràcies, fins dilluns.
Aquests aplaudiments diria que són els del final del sorteig de la Champions. Fito, ara ja sí, s'ha acabat, eh?
Sí, ara s'ha acabat, ha sortit l'última bola, han apretat, han pres per última vegada el botó corresponent i ara doncs, ja estem en aquesta zona mixta esperant doncs, que comencin a desfilar protagonistes. Esperem per aquí Rafa Juste i intentarem també doncs, caçar Enrique Cerezo per veure si podem tenir alguna valoració del comunicat que han fet sobre Julián Álvarez i d'aquesta xerrada que han captat les imatges amb drets, a les teles amb drets, entre Juste i Enrique Cerezo. Sí,
sobretot ens interessa la conversa, digues.
Sí, jo havia dit a l'inici que semblava que no parlarien de res, però he vist les imatges ara i veig a Juste, que és el que està de cara, una mica seriós, i va dient que no...
Sí, jo també he estat veient
a xarxes. A tu no t'ha semblat tan amigable com a Fito,
eh? Com em pensava. Jo pensava que era molt més amigable
del que ha estat. Doncs de veure què en treu el Fito des de Mònaco. Tornem amb tu més tard. Fito, ens avises?
Fantàstic, us aviso.
I me'n vaig al Camp Nou, a la Rodalia, perquè allà hi tenim la Laia Tudel. Laia, hola de nou.
Hola de nou.
Després em expliques una mica l'ambient. Dues hores mal comptades per aquest Barça Atlètic Club de Bilbao. Recordem amb l'exaltació de l'estelada que reclamava ahir Joan Laporta, però abans hem de parlar d'aquest comunicat de l'Atlètic de Madrid d'avui, que d'alguna manera tanca ja oficialment el colabrot Barça-Julián. No tanca el colabroc Julián, però sí el Barça-Julián.
Sí, com a mínim és el que han volgut deixar clar amb aquest nou comunicat, perquè ahir recordareu que després de les declaracions de Joan Laporta, que les sentíem i deia que estaven interessats en fitxar Julián, si l'Atlètic de Madrid volia, ens vam fer ressò d'informacions tant del Marca com la SER, doncs que deien la reacció que tenia l'Atlètic de Madrid, de fons del Club Matalasser, però és que avui ja és un posicionament oficial. Han penjat al web de l'Atlètic de Madrid un comunicat del Consell d'Administració on diu que donen un suport unànim a la decisió de no negociar amb el Barça pel traspàs de Julián. I a més aquest comunicat afegeixen que són molt conscients el Consell d'Administració que el club sí que està obert a negociar un traspàs de Julián amb altres clubs sempre que es faci d'una forma ètica, professional i amb respecte entre els clubs, que cosa que, diu el comunicat, com que el Barça no ho ha complert, doncs per això amb el Barça no es negociarà cap traspàs de Julián Álvarez.
Doncs déu-n'hi-do la postura de l'Atlètic de Madrid, que el vendrà qualsevol equip, menys el Barça. Deixa la porta oberta a negociacions, però no amb el Barça. Avui Julián...
I recordo que avui és el segon dia exacte que Julián no s'entrena, perquè ahir ja vam dir que per indisposició, segons deia el club, que no s'havia trobat bé i que havia trucat per dir que no havia passat mala nit. I avui és el segon dia que tampoc ha aparegut Julián a l'entrenament de l'Atlètic Club, de l'Atlètic de Madrid.
Què us sembla la posició de l'Atlètic de Madrid respecte a aquesta negociació que està aquí en banda d'aquesta manera?
A mi, ja des del dia 1, quan ja van començar amb les burres a través de les xarxes socials, ja vaig veure que estaven perdent l'oremus totalment. És a dir, el Barça sempre ha negociat com ho han fet amb altres jugadors, ho ha explicat fins i tot el president del Barça, Joan Laporta. De fet, l'única cosa extraordinària són les declaracions d'ahir, poca cosa més. A mi que s'hagin agafat ara que no els hem respectat o que el Barça no els ha respectat, em sembla totalment una broma de mal gust. Ara crec que el problema el tenen ells, perquè Julián també ha demostrat, potser ara ja busca altres alternatives, perquè sembla que quedar-se a l'Atlètic de Madrid no ho voldrà, jo tampoc ho voldria. Però ja va dir en el seu moment que no marxava a l'Arsenal, per exemple, que era un club que havia entrat a negociar amb l'Atlètic de Madrid. Per tant, el problema el tenen ells. I Julián, un dia d'indisposició encara potser cola, però ja el segon... Ja,
bueno, és
ja
evident que no es troba a l'estat anímic de Julián després del que va viure al Metropolitano. I el que porta vivint tot l'estiu, puc entendre que no estigui per entrenar-se.
Totalment.
Sí, sí, per mi és una postura molt extrema de la dita Madrid. Ja des del principi, des dels famosos tuits, que ara comentava la Gemma també... És una situació bastant complicada de desfer, sobretot si t'acabes quedant el jugador allà per treure-li rendiment, per tornar-lo a reenganxar amb la idea, situacions d'alguna... doncs algun... dins del vestidor que es poden haver trencat també, quan Simeone parla sempre d'unió, unió, unió, ostres, ara mateix allò no crec que sigui massa una unió. A part, juguen fort també en l'aspecte negociador, perquè pel que tinc entès, doncs, tampoc van sobrats de diners i volen fer algunes operacions i no poden fer, i si al final no l'acaben... Si el jugador no vol anar a l'Arsenal, no vol anar al Chelsea o l'equip que sigui, al final s'hauran de quedar el jugador. I no poden ni fitxar Salinas. No sé si m'explico. O sigui que al final la venda al Barça és una qüestió també d'ego, de dir no, és que allà no hi pot anar, només ens centrarem a que surti a l'Arsenal. D'això el comunicat d'avui, que no descarten la venda. El que sí descarten és una venda al Barça.
El que passa que... És evident que no és una qüestió econòmica. L'Atlètic de Madrid ara, per orgull, pel que ells consideren dignitat i respecte, no li vendrà al Barça i s'arrisca efectivament a que el jugador no vulgui marxar a qualsevol altre club si no és el Barça i quedar-se l'ara...
També és una postura, Sònia, no? Però també és una postura, Sònia, perquè el futbol, i ara estem, perquè ho veiem tot des de la visió aquí, perquè el voldríem a Julián aquí, al Barça i tal, jo el primer, però jo crec que ells també deuen pensar ara... Hi ha aquesta boira entorn a aquest jugador, els jugadors de futbol es reenganxen al final i evidentment ara se'l veu moix, trist, apagat, etcètera, etcètera, però un jugador de futbol comença a fer dos gols un dia, tres gols l'altre, l'estadi l'està aplaudint. I això ha passat, eh? Ara ho veiem molt lluny després de la pitada l'altre
sí,
dia.
Sí, és veritat que els
però
gols
passat,
canvien tot.
Això ha passat.
A París, per exemple, en Mbappé van arribar a xiular molt
futbol,
i després...
Sònia, el futbol passa a París, a Barcelona, a Madrid...
A tot arreu, sí, sí.
Però el que sí que em dona la sensació, que és una mica irreparable, és el dany que ha patit el jugador... com a mínim amb la xiulada monumental al Metropolitano, que un jugador, evidentment, ho pot aguantar tot, però com, quan és forçat per al club a abandonar l'estadi abans i rep, aquesta xiulada,
sí, sí.
Jo crec que hi ha un dany irreparable per Julián Álvarez i segur que és el motiu pel qual no s'està entrant aquests dies, perquè aquest jugador tenia una ansietat.
Però al final, Gemma, si s'acaba quedant aquesta situació, que és fotuda pel jugador, perquè em poso la pell del jugador ha de ser molt fotuda, hi haurà d'haver un moment... potser passaran dues, tres setmanes, quatre, dos mesos, que el jugador haurà de dir, compte, que m'estic jugant la meva carrera, deixa'm endollar-me aquí per fer-ho bé, per intentar tenir una bona sortida al següent estiu, o per, al final, m'explico, ell haurà de reenganxar-se.
Sí,
li costarà més, potser una setmana ell ho té ventilat i comença a rendir. O potser li tardarà dos mesos, perquè és un efecte psicològic important, perquè això s'ha de treballar, sens dubte.
Sí, sí. També és cert que tu sabràs, Gerard, que tradicionalment, històricament, sempre s'havia dit el jugador va allà on vol.
Sí,
això en els últims anys va canviant, però els clubs cada cop més es fan forts davant de situacions. Abans potser només era el PSG,
sí.
Però aquest estiu ho han comprovat amb l'Atlètic de Madrid i també ho han comprovat amb jugadors que intenten marxar un estiu i que potser aquell estiu s'acaben quedant al seu club.
Sí, se la juguen amb això, amb que si passa aquesta situació puguis canviar-li l'actitud amb el jugador. Però no deixen de jugar-se perquè són jugadors que cobren salaris alts, són normalment els jugadors estrella de l'equip i són negociacions que te la jugues una mica. És que aquí hi ha una vessant també ètica que aquí tots, ostres, hem firmat contractes i els contractes hi ha uns drets i uns deures. I, evidentment, pot ser que li passi això a Julián i que l'Atlètic de Madrid es posi en la seva postura, per mi, super extremista i que, evidentment, pot ser que no li acabi de sortir del tot bé. Però és un fet que et pots agafar, el jugador es pot agafar el contracte, igual que ara, per exemple, si... És que no sé si l'exemple tocarà, però vull dir, si Marc Casado no té l'oferta que creu que ha de tenir, doncs ell té un contracte i es pot quedar aquí i defensar el teu contracte. M'explico? Vull dir, i per molt que esportivament no vulgui, però hi ha uns contractes firmats, però sí estic d'acord que abans probablement s'intentava... No? que posar-hi, o sigui, greixar-ho millor i poder que el jugador sortís, no? Ara potser probablement menys, aquesta frase tan típica del
ja
jugador...
No, per mi
potser,
ja no estan
potser
així.
Potser ja no tant. Segueixo pensant que la majoria de vegades sí, però potser ja no tant.
En fi, de moment el que sabem segur és que Julián Vaja, segur en el món del futbol, però hauríem de canviar les coses, fer un gir de guió que jo no m'entra dintre de la lògica perquè Julián acabés al Barça. Julián aquesta temporada, com a mínim, aquest estiu com a mínim, sembla que no vindrà, i ja s'ho farà l'Atleti de Madrid amb Julián, si l'acaba venent o no a un altre club, si el jugador que els últims dies tenia intenció d'anar al Barça o quedar-se a l'Atleti de Madrid, si finalment accepta poder marxar potser a Londres. El que també sabíem fins avui, i veurem si les pròximes hores canvia, però era una decisió prou ferma del Barça en una reunió que van tenir Laporta, Deco i el mateix Flick, es va assumir que si Julián finalment no venia, que semblava i sembla que serà així, no switcharia una alternativa. Que el Barça es quedi sense davanter centre, creieu que serà un gran problema durant la temporada?
És que jo crec que el Barça en aquest cas és intel·ligent, perquè baixar de l'esglaó de Harry Kane, Haaland, Julián, i podríem incloure aquí a Lautaro, no? Això depenent ja de l'opinió de cadascú, baixar el nivell d'això, jo crec que amb la xifra que ronden ara mateix al mercat és fitxar per fitxar. És fitxar un jugador que no és millor que Lewandowski, no et millora el que tens. Per tant, si no et millora el que tens, has de ser ferm amb confiar en la plantilla. Crec que han arribat jugadors molt potents. Crec que Rafinha va demostrar en el partit de l'Elx que pot ser un nou de garanties, que és molt bo. I després, un Anthony Gordon, que sí o sí serà titular. Com a mínim aquesta va ser la meva sensació. Per tant, sí. Si Anthony Gordon parteix com a extrem esquerre, Rafinha pot tenir el seu lloc com a nou o com a fals nou, i a partir d'aquí la mina a l'altre costat. I després també altres moviments, perquè Dani Olmo també pot actuar com a fals nou, un Lamine Yamal, que encara no l'hem vist per dins, també ho pot fer. Per tant, si Hansi Flick decideix que no cal anar al mercat perquè la plantilla li pot funcionar, paraula de Flick.
Home, jo, el nou, jo sí, jo ho he defensat tot l'estiu, el nou sí. El que passa que, si no el fitxes, i a mi, quan el Barça juga amb un fals nou, per exemple, a nivell de context, a mi m'agrada com juga. M'agrada com s'associa, m'agrada com guanya superioritats, com es mou. A mi, per exemple, Rafinha, que es mogui tant, i és intel·ligent perquè no rep molt d'esquena, sinó que sempre fa la volta i pot atacar l'espai perquè té molta, molta mobilitat. A mi m'agrada com juga, però hem de parlar de xifres. I l'any passat se'n van anar tres tios que van fer 60 gols. I aquest any li hauríem de carregar aquesta quota golejadora a Rafinha, a Gordon, a Adeyemi, a Olmo i a Fermín. Si amb aquests cinc jugadors fan aquests 65 gols...
Lamine, no? També.
Perdó, i Lamine. Mm-hmm. I aquí tinc apuntat a Hamza també com a recurs, però si al final... És que, per si no veu nou, entenc que Hamza pot ser un recurs aprofitable. Per tant, són...
Et surten els números, aquests futbolistes?
Justet. Mm. Home, perquè Gordon ja deia a mi, per començar, no ho sabem. Home. Si Rafinha se'n va a les xifres de fa dues temporades, s'arriba segur a la xifra.
Home, si Rafinha fa de nou, tindrà més opcions, òbviament, d'arribar a aquestes xifres.
Sí, però va estar molt dolç de temporada fa dues temporades, a nivell d'assistències. Vull dir que carregues de responsabilitat a jugadors que no són golejadors a que en facin bastants. O sigui, aquests arribadors que diem d'Olmo o Fermín han de tenir, doncs, per sobre els 10 gols tots dos, doncs, bueno... però bé, jo segueixo pensant que el nou seria interessant. Ara, si ara frenes i potser el gener tens alguna oportunitat de portar-lo, doncs potser també val la pena econòmicament mirant el tema.
Mira, Rafinha davant de centre va fer una prova al camp de l'Elx.
A mi m'agrada, Rafinha davant de centre.
Avui el podem veure per segon cop.
Tot costa.
Perquè d'aquí 1:32 es juga aquest Barça Athletic Club al Camp Nou, i ja a la tribuna de premsa crec tenir el Ricard Torquemada i el Bernat Soler. Hola a tots dos de nou.
Què tal? Bona tarda.
Ara parlàvem del davanter centre, començaré per aquí. Nova prova del Barça sense davanter centre. Per les característiques de l'Atlètic, Ricard, avui pot ser un bon dia per repetir amb Rafinha de nou?
Sí, jo crec que sí, que és un bon dia per veure si... Ves que Rafinha necessita quilòmetres de nou amb els contextos que es trobi. Vull dir, jo crec que ara és la primera opció, és el nou del Barça, fins que no hi hagi novetat. I cada dia que passa, malgrat tot el que parlàveu, fa la sensació que creix la gran opció que no hi hagi un altre nou. Per tant, Rafinha ha de jugar. Tot i això, l'Atlètic Club de Terzic en principi ha de ser un equip valent que s'exposi. No ho sé, perquè no el coneixem encara gaire. Vam veure el primer partit, es van quedar amb un jugador menys al minut 9 i, per tant, no és gaire extrapolable, però la sensació és que l'Atlètic Club no crec que hagi fitxat un entrenador que canviï d'allò que feia Valverde o que es desviï gaire del que Valverde proposava. Ja sabem que era un equip que pressionava a dalt i entenc que Terzic ha arribat per allargar aquesta personalitat, però clar, és una mica incògnita. El que no tinc dubtes és que Rafinha, o sigui, és Rafinha de nou i després que vagin passant. Pot provar d'altres, ja tindrà temps de provar-los, però jo crec que el que necessita és saber si Rafinha s'ho creu o no.
Doncs veurem. Ara parlaves d'aquest Atlètic que té un canvi d'home a la banqueta després de 4 temporades amb Ernesto Valverde, que ja estàvem i sabíem de memòria com jugava aquest Atlètic. Dius, és veritat que només tenim una prova oficial, aquest partit, que més al minut 11 queda absolutament marcat per l'expulsió de Yuri. Però aquesta aposta per l'escola alemanya de l'Atlètic Club, per Edin Terzic, el tens controlat, t'agrada? Diuen que és alumne de Klopp, no?
És el que va portar el Dortmund a la final de la Champions contra el Madrid. Bé, sí, és un equip que és un entrenador d'aquesta escola alemanya. Per tant, Terzic i Flick haurien d'estar a prop del que proposen. El Dortmund, aquell Dortmund era un equip vertical, era un equip que li agradava pressionar dalt. El futbol alemany ja fa temps que són rivals que són valents, que juguen cara a cara. Per no parlar del Bayern, o parlar de l'Eintracht, que també va jugar contra el Barça fa unes temporades. Vull dir que no és un entrenador que sigui gaire, que treballi de manera gaire estratègica. És dels que li agrada marcar personalitat. El que passa és que, clar, acaba d'arribar, em sembla que té problemes de lesions a l'Atlètic Club, ve d'un partit que han perdut a casa. Jo crec que encara no li haurà agafat la mida a la plantilla ni a l'equip i, per tant, tampoc no tenim gaire pistes com per saber com s'expressarà l'Atlètic Club, tot i que, insisteixo, que jo m'imagino un equip molt semblant a allò que feia amb Valverde.
Per cert, que ho hem comentat, l'expulsió de Yuri, que el CTA va considerar que no havia d'haver estat expulsat, en tot cas suposa un partit de sanció avui, no podrà jugar i això implica que Lamine Yamal no tindrà al davant el lateral esquerre titular. Avui ja hem de veure una versió millorada de Lamine, espereu.
Molt poquet a poquet, no? Quan fa 4 dies del partit d'Elx. Sí. Jo crec que els campions del món necessiten temps. La millor versió de Lamine Yamal la temporada passada va arribar a l'octubre, al novembre? O sigui, va començar la seva temporada ja. I jo m'espero una temporada similar. Ha tingut un campionat del món, un estiu per celebrar el campionat del món, i hem vist...
I molt pocs entrenaments, és a dir, realment no ha fet pràcticament pretemporada.
I hem vist que ell inicia aquest ritme i després va creixent. La temporada és llarga. No espero una millora qualitativa, que seria una gran sorpresa i molt positiva, però crec que no li hem d'exigir a Lamine Yamal que des del mes d'agost al mes de juliol estigui al millor nivell possible.
Fixeu-vos que, per exemple, a Cubarsí, Flick la, entre cometes, protegida, en el sentit que és un altre futbolista que, com Lamine Yamal, va jugar pràcticament tot el Mundial i, doncs, pràcticament ni l'hem vist, no? I per exemple, diria, per parlar-te d'un altre equip, Cucurella no està sent el lateral esquerre titular, tot i que acaba sortint. També un altre jugador amb molt pes al Mundial. Jo crec que tots aquests jugadors
Cubarsí,
que van acabar...
Per exemple,
sí,
el Barça.
Acabo de dir,
sí,
ho
deies.
I Pedri... Jo diria que tampoc...
Va jugar la segona part.
Pedri, la segona part ja va començar a funcionar.
És a dir, però que no estan sent titulars. En canvi, Lamine Yamal està sent titular. És a dir que,
i que va entrar per la lesió de Gavi, recordem, Pedri.
Estan en les condicions que estan els altres, si no pitjor fins i tot, perquè no sabem fins a quin punt ha pogut entrenar-se, està jugant i això fa que, evidentment, doncs quedin més a la vista les mancances normals i lògiques d'aquestes alçades de temporada d'un jugador que pràcticament ha tornat de vacances fa 15 dies.
I Lamine, si ho recordeu, la temporada passada, aquest inici,
Si no recordo malament, tenia les molèsties al pubis, no?, aquesta època.
Sí, sí,
brillava més com a passador, recordeu, amb aquelles passades a l'exterior, habilitant i donant avantatge als rivals, que com a golejador. I mica en mica, al cap de 2-3 minuts, va començar a funcionar com és ell, vaja.
Històricament, l'Atlètic Club de Bilbao, obro ara també el Gerard i a la Gemma, històricament, en els últims anys, no ha plantejat grans problemes al Barça al Camp Nou. Una altra cosa és Samamés, eh? Però el Camp Nou, espereu una, no diré exhibició semblant a la del primer partit, però un bon Barça avui i un partit còmode?
Jo crec que sí, però per com ha arribat el Barça o com han començat el Barça la temporada. Veig els jugadors molt, molt endollats, els que han tingut, com dèiem, menys minuts al Mundial o que no han arribat tan lluny. Crec que també es volen guanyar el seu lloc, és el cas, per exemple, de Dejemi, que ni tan sols van anar al Mundial, i també la gran adaptació que ha tingut, per exemple, Anthony Gordon, que no sé si partirà com a titular, però és un jugador que a mi, des del minut 1, ja m'ha enamorat. Per tant, no estic gaire preocupada per el partit d'avui.
Parlaves de Dejemi, Gemma, avui es retroba amb Tèrgic, el seu entrenador, el Dortmund.
És
per
veritat.
Tant, li va treure un grandíssim rendiment. A mi no fa especialment por, pels precedents també, però coincideixo molt amb el Ricard, que és una incògnita, perquè Terzic no el coneixem encara al 100%, sí que intuïm, evidentment, amb velocitat, amb Berenguer, amb bandes, amb 4-3-3 probablement, a veure els Williams, però si serà valent per anar a buscar el Barça a dalt bastant, diguéssim, des de l'inici, serà més selectiu. Terzic hem d'anar coneixent, però bé, a mi el Barça m'ha donat bones sensacions a ells i esperem que avui també.
Veurem què és el que passa. De seguida tornarem a Mònaco perquè Gil Marín té ganes de xerrar i ha parlat, i ara de seguida amb el Fitó el sentirem. Però abans, no li he preguntat al Bernat, com a cap d'estats d'ànims del Tot Costa, avui primer partit al Camp Nou de la temporada, primer partit oficial, ja hi va jugar el Gamper, però primer partit oficial. Estàs engrescat pel que veurem, Bernat, aquesta temporada?
Sí, sí, jo crec que jo estic engrescat, però jo crec que l'ambient general,
sí,
la gent, en nom de qui parlo, de qui m'atribuïu aquest paper de portaveu, també ho està. Jo crec que sí, que portem, són dos anys bons, dos anys que el Barça ha recuperat l'alegria, jo crec que la gent connecta molt amb aquest equip, la joventut dels futbolistes, la saviesa de Flick, bons partits, títols, emoció fins al final en algunes competicions, i tinc la sensació que sí, que la gent està força engrescada, i de fet està tan engrescada que fins i tot hem de frenar una miqueta els peus a la gent, perquè jo crec que s'està parlant, vull dir, tu parles amb el culer i et situa la Champions com gairebé l'únic objectiu de la temporada.
Això deu ser culpa de Rodri, que clar, només arribar ja a parlar de Champions.
Però perquè li vam preguntar,
culpa de Rodri.
La Champions també, i va dir sí, sí. Sí. Sí.
El Barça va trepitjar una final de Champions per últim cop el 2016. I jo crec que això també pot ser el motiu pel qual...
El 15. Amb el la de
Berlín, Berlín 15, Berlín 15, sí, 15. Sí, sí, sí. És a dir, que farà 12 anys que no trepitja una final, si no el trepitges la d'aquesta temporada. Per tant, jo crec que l'obsessió no és tant com veus l'equip, sinó que ja hi ha moltes ganes de com a mínim
totalment
ser en una final de Champions, després que passi el que sigui. Jo crec que aquesta
pot
ser.
Després que passi el que sigui, no?
No, exacte, després guanyar les escenes.
Bé, sí, també és veritat, però és que ho voleu tot. Comencem per ser-hi i després si pot ser que el Barça la guanyi, però sí que és veritat que hi ha aquest pensament, i això és un problema per la Lliga, perquè acaba menyspreant un punt la Lliga de no, el que volem és la Champions. I el Barça el que sí que ho està fent bé, com a mínim, en els dos últims anys, és a la Lliga.
Champions,
yeah, yeah. No, però també la volem, la Lliga, que és el dia a dia, com bé saps.
Sí,
vas
sí,
cada 15 dies al Camp Nou. Diu, sí, no gaire convençut. Perfecte.
Tria, Lliga o Champions?
Per aquesta temporada, Champions.
Clar, però jo per aquesta i per totes.
Clar, com tothom.
Si guanyessis... Si tinguessis panxa plena com el Madrid, potser algun any triaries la Lliga. Penseu que el Madrid ha guanyat Champions avorrint-se molt a la Lliga, també. Però sí, bé, sí. Teniu raó, és que no hi ha argumentació possible. Em sap greu. Bernat, Ricard, us deixem perquè us prepareu per la TDT. Jo de vosaltres em quedaria sentint perquè em sembla que Gil Marín ha estat interessant. Fins ara.
Sí?
Sí,
ah, doncs
sí, sí.
Escoltem.
Fins ara.
Vinga, fins ara.
Tot Costa.
Ara tornarem al Camp Nou a la Rodalia per saber quin ambient es respira en aquesta hora i mitja prèvia, sobretot per saber si la crida d'estelades ha funcionat. Però abans, com dèiem, hem de tornar a Mònaco, al Fòrum Grimaldi. Joan Fitó, bona tarda de nou.
Bona tarda, Sònia.
Perquè, ho dèiem, Gilmarín, no sé si s'ha aturat amb vosaltres, però a Movistar... No, a Movistar sí que s'ha despatxat a gust.
Sí, de fet, explicaré la casuística perquè ha passat primer Enrique Cerezo, ha parlat única i exclusivament del sorteig, d'aquest sorteig que s'ha fet aquí al Fòrum Grimaldi, i després ha comparegut a Movistar Gilmarín i ha parlat de Julián Álvarez, diu... el CEO de l'Atlètic de Madrid a Movistar, que algunes persones han intentat confondre a Julián.
Pues realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarle, de confundirle, y la verdad que lo lamento muchísimo porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, y es una gran persona, es un gran profesional, es un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional.
L'han enganyat i l'han confós, dos trets cap al representant i cap al mateix Barça, jo diria, per part de Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid.
Deies. Sí, i hi ha un altre document, perquè ara estem aquí a la zona mixta esperant a veure si Gilmarín atén a la ràdio, això era a les teles, però ha dit el CEO de l'Atlètic de Madrid que en cas de que Julián doncs, no superi aquest mal estat, aquesta disposició de no voler entrenar a Cabiu, buscaran una sortida, però en cap cas al Barça.
Mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga prestando servicio al Atlético de Madrid. Para competir entre los grandes hace falta jugadores grandes, y Julián lo es. Evidentemente, si él llegase a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid, pues buscaríamos alguna alternativa, pero nunca, nunca sería el Fútbol Club Barcelona.
Mai, mai serà el Barça. Més contundent no pot ser Gilmarín, certament. Aquest nunca, nunca li ha sortit de l'ànima. Ha posat veu al comunicat previ del dia de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín, però vaja, que queda molt clar la postura del club matalasser, que jo crec que ara mateix doncs, no té ganes de parlar ni amb el representant ni sobretot amb el Barça, com ja s'ha dit en els últims dies. Fitó, deixem aquí per si Rafael Juste, sobretot, té alguna resposta a aquestes contundents
afirmacions. Sí, estem esperant Rafael Juste.
Perfecte, fins ara.
Fins ara.
Tot costa.
Bé, deia jo, ha posat veu al comunicat, però vaja, poques vegades hi ha tanta contundència per part d'un dirigent en referència a que el meu jugador anirà a qualsevol lloc, però mai, mai al Barça.
A mi m'hagués agradat saber què hagués passat si el Real Madrid s'hagués postulat a fitxar Julián Álvarez i se'ls hagués posat entre cella i cella. Un equip que, a priori, té més rivalitat amb l'Atlètic de Madrid, si també hi hagués hagut aquesta contundència. Perquè jo això, és que no recordo res igual, com a mínim en els últims 10 anys de mercat. És a dir, però què és això?
O sigui, aviam, si hi havia alguna mínima esperança durant aquests dies...
No, ja està.
S'esvaeix completament, no? Ha sigut molt contundent, fins i tot ara, jo m'imagino, per exemple, que el Barça ara digués, sabent que el Madrid... que l'Atlètic de Madrid necessita... els diners, o sigui, no ara mateix ja no van sobrats per fer segons quines operacions. Imagina que el Barça ara posa 150. Doncs ni així, perquè unes declaracions tan gruixudes com les que acabem de sentir, repetint
no.
El nunca, nunca, el Barça, entenc que és un tema que està completament mort.
És que fa dies que no és una qüestió de diners. Fa dies que és cert que el Barça només va presentar una oferta, però jo crec que són els primers conscients que és que no cal anar a pujar l'oferta. El que primer cal és deixar que estiguin...
Sí, sí.
Que es desenfadin, per dir-ho així, i no, això no passarà, ha quedat molt clar.
Sònia, a mi el que em preocupa és... que si realment Julián Álvarez no marxa ara en aquesta finestra i s'obre la finestra del mercat d'hivern, és que tampoc el deixaran marxar al Barça. És a dir, ho veig impossible que l'Atlètic de Madrid canviï la seva actitud respecte al Futbol Club Barcelona. Que mai se sap, amb el futbol, evidentment, i si necessiten diners, l'hauran de deixar marxar. I si Julián Álvarez vol marxar només al Barça, doncs alguna cosa haurà de passar.
No, el que passarà, si vol només marxar al Barça, el que passarà és que es quedarà a l'Atlètic de Madrid. Exacte. Vaja, jo veient aquestes declaracions i tot el que ha passat durant el dia d'avui, si ja ho teníem clar, ho tenim força més clar, és que són declaracions públiques. D'una declaració pública ja no et pots fer enrere. Una altra cosa és que estiguis filtrant als mitjans que estàs molt enfadat. Però quan
sí,
tu ja
fins
ho fas
tots
públic...
Tuits, fins i tot els primers tuits, perquè el community manager... una mica, doncs ja es veu que el tarannà era complicat, doncs segueix.
Va, doncs tornem al Camp Nou. Laia, que per cert, el Fenerbahçe no està tan enfadat amb el Barça i ja s'ha fet oficial el fitxatge de l'Ivakovic.
Sí.
Que no ho hem comentat
ja,
abans.
Va ser bastant més ràpid o fàcil, com a mínim, de negociar. Ja l'Ivakovic va arribar ahir, va passar revisió mèdica, avui ha firmat contracte per 4 anys. A partir d'aquí ja veurem si arriba i torna a marxar cedit o si es queda com a segon porter aquesta temporada. Tot dependrà una mica, ja sabeu, del fair play. Ara ja tenint en compte que no ve Julián, que no les inscriurà ara, veurem si aquest mai condiciona aquella intenció que tenia el Barça de tornar-ho a intentar a l'hivern, ara ho deia la Gemma, perquè al final el fair play que estaven intentant generar ara i que per això estava condicionat una mica a l'Ivakovic, anava pensant en la finestra d'hivern, ja del gener. Per tant, si tenen molt clar que tampoc, potser això fins i tot condicionaria
el que passa que sí que al gener potser s'han de plantejar, d'acord, doncs si no ve Julián, hem de buscar alguna cosa al mercat que ens faci de nou. És a dir, pots passar de l'estiu al gener, tens marge, perquè la temporada encara no és decisiva, però segons com vagi també la fórmula Rafinha, potser replantejar-te si alguna alternativa o algun jugador que no estigui a gust del seu club i aconsegueixis no molestar el club, puguis fitxar un altre davanter centre. En tot cas, ja serà més endavant i ja ens explicaràs què passa finalment amb l'Ivakovic, si l'inscriuen o no. I dèiem, Laia, que ets a la Rodalia, copsant l'ambient avui del Camp Nou en aquest primer partit de la temporada oficial. Encara suposo que amb molt de turista, però hi ha ambient, es nota l'ambient previ una mica particular amb tot el que ha passat arran del cas d'Elx?
Mira, es nota perquè veu sobretot allò que ja va explicar l'assemblea a l'ANC, que repartiria estelades, doncs és el que s'està veient ara, la reparteix estelades a cartolina, hi ha 10.000 en total, en repartirà als voltants del Camp Nou, i és les estelades que més s'estan veient ara entre doncs, socis i aficionats que s'acosten a aquests diferents punts on les reparteixen i les agafen. És cert que fins ara, sobretot, hi ha molta gent en general, però sobretot hi havia molts turistes, que són els que arriben abans al Camp Nou i arriben amb més temps, el soci i aficionat doncs sempre arriba més tard per no haver d'esperar-se tant. I llavors ara sí que comencem a veure més socis del Barça, més aficionats i alguns ja doncs els veus amb les estelades lligades al coll, però jo us diria que encara veig, així com veus moltíssimes samarretes del Barça, no veig encara moltíssimes estelades entre els aficionats que arriben aquí al Camp Nou. També és cert que potser no tothom les porta lligada al coll i la portes a la butxaca i després quan entres doncs un cop dins ja serà quan les veurem.
Doncs veurem avui aquesta imatge molt probable probablement al Camp Nou, ple d'estelades, reivindicant l'ús de l'estelada, que va ser el motiu inicial de l'agressió, si vols dir l'agressió policial al jove detingut a Elx, que ara no sé si ho has comentat, ja el Barça el defensarà jurídicament també,
Sí, li va oferir des del primer moment al Barça, que es va posar en contacte primer el president del Barça, va trucar directament al jove aficionat menor agredit pels agents de la Policia Nacional a ells, també amb la seva família, es va posar a disposició, va oferir també els serveis jurídics i finalment doncs, la família ha acceptat aquesta ajuda que ha ofert el Barça i per tant portarà tota la defensa jurídica del cas al Barça, n'assumirà doncs, tota aquesta defensa i en concret qui portarà l'advocat que dirigirà tota aquesta defensa és Marc Molins.
Molt bé, Laia, doncs deixem també ja preparar-te per la TDT. Gràcies.
Fins ara.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Encara el Francesc Ripoll ens ha resumit el Madrid-Real Societat d'ahir, la victòria del Madrid amb hat-trick d'Mbappé, però abans, Francesc, ja tenim l'11 del Barça per aquest vespre.
Sí, ha sortit tot just ara el Barça, que sortirà amb Joan García a la porteria, a la defensa Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart com a titular, al mig del camp Pedri, Bernal i també Fermín, a dalt Lamine Yamal i Gordon a les bandes i en principi Rafinha com a nou.
Doncs Gordon titular, sí. No ho va ser contra l'Elx, ho va ser a Adeyemi en aquest cas, que avui comença a la banqueta, i destaca també la presència de la titularitat de Pau Cubarsí. T'agrada l'11, Gemma?
M'encanta. És el que possiblement hagués escollit jo després de veure el partit d'ell. Ja mal dubte de Pau Cubarsí, però l'hagués escollit.
Mm-hmm. Veig que a més se l'està mirant l'Autet, que a més l'hem de deixar marxar per la prèvia del gol a gol.
Sí.
Gerard, què et sembla? Què et crida l'atenció d'aquest 11?
No, m'agrada. Doncs em crida l'atenció Espart, que estrena dorsal, per cert, ja han fitxat sí. El primer equip, el dorsal 12, aquest lateral esquerre, intuïm, perquè evidentment no. I a Gerard Martín ja el tenim com a central de ple dret, però hi havia l'opció, evidentment, de Cancelo i de Balde, que ha entrat a la convocatòria final. Espart l'altre dia va fer un bon partit. Per mi és el jugador de la pretemporada, Xavi Espart.
Sense cap mena de dubte.
Per tant, un jugador que interpreta com jugar per l'esquerra, com jugar de lateral dret, com jugar d'interior al costat del pivot. Per tant, un jugador que ho pot fer perfectament. Les dues bandes, m'agrada Gordon, que repeteixi titularitat una altra vegada.
No repeteix. Gordon va entrar des de la banqueta.
Perdó, que sí, Gordon sí, sí. És veritat. I Rafinha de nou, doncs, i Lamine, doncs, progressivament que vagi entrant.
Els minuts de Gordon li van fer guanyar-se la titularitat per aquest segon partit i crida l'atenció també que Cubarsí sigui directament titular. Ahir quan en parlàvem em recordava el Fitó, que només havia jugat 19 minuts en aquesta pretemporada, però
sí, sí.
Precisament Flick s'havia desfet en elogis a la sala de premsa cap a Cubarsí, el valora molt i ho demostra amb aquesta titularitat avui acompanyant Gerard Martín a l'eix de la defensa. Gerard, et deixem marxar, ja comentem el Madrid amb la Gemma.
Adéu, fins ara.
I ara sí, Francesc, explica'ns aquest Madrid 4, Real Societat 1.
On vam veure alguns, i vam sentir sobretot alguns xiulets al Bernabéu, que van arribar al descans amb empat a 1 al marcador. Els blancs havien avançat amb un gol d'Mbappé i Sucic abans del descans va fer l'empat a 1 per la Real Societat. Això va fer que el resultat i el joc dels blancs fessin enfadar el Bernabéu, que va xiular el seu equip en el dia que era el retorn de Mourinho a la banqueta del Bernabéu com a tècnic del Madrid. A la represa, això sí, Mbappé va fer dos gols més, Vinícius en va fer un altre, que van sentenciar el partit a favor del Madrid, que suma 6 punts de 6 possibles, perquè també va guanyar a l'Espanyol a la primera jornada. I podem sentir declaracions de Mourinho sobre aquest xiulet del Bernabéu.
El Bernabéu ja lo conocemos, ¿no? Los jugadores lo conocen, yo lo conozco. Obviamente, para esos que acabaron de llegar, es la primera sensación, pero ya lo conocemos. Y gracias que son así, porque es consecuencia de la historia.
El Madrid que torna a jugar al Bernabéu aquest cap de setmana, diumenge a les 5 de la tarda contra el Màlaga.
Gemma, ara sentíem xiulets al descans. Finalment el Madrid va acabar guanyant amb comoditat, però clar, venen de dues temporades en blanc, per tant, es nota la pressió en aquestes coses, no? En aquesta nova etapa de Mourinho.
Sí, i perquè possiblement el nivell del primer partit no va ser el que molts esperaven, alguna mena de revolució contra l'Espanyol, perquè també van guanyar patint a l'últim minut, i després perquè la primera meitat d'ahir també és fluixa. Sí que és veritat que després, si tens jugadors estrelles com Mbappé connectats, el Real Madrid pot fer mal. Però sí, l'exigència hi és, perquè el pes de no haver guanyat res les dues últimes temporades a Madrid fa molt mal.
Avui també és premut. Deixem marxar també Gemma, que ens ha acompanyat durant aquesta tarda, que ha començat a les 6 amb el sorteig de la Champions, i ens queden 10 minuts de programa per 10 minuts mal comptats per tancar, que hem d'anar a Girona i hem de parlar amb el Vilalta de la Vuelta. Gràcies, Gemma.
A tu.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'ONCE arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
I m'encanta.
Amb Marta Romagosa.
A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
Sí.
I és que aquest programa és...
Sí, és que sembla la universitat oberta, de quan jo hi cava, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. That's you
cut me out. Tot costa.
5 minuts i hem d'anar ràpidament a Mònaco perquè hi ha hagut resposta del Barça a les declaracions de Gilmarín, hi ha hagut resposta de Rafael Juste. Joan Fitó, hola de nou.
Hola.
Què ha dit Rafael Juste?
Ho ha fet a Movistar, ha dit Juste que el Barça en cap cas ha traspassat una línia vermella amb l'Atlètic de Madrid i en canvi sí que ho ha fet el conjunt matalassé amb el Barça.
Mira, lo que me sorprende es que conociendo a Miguel Ángel Gil haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente no fuera de tono, es faltar a la educación, faltar al respeto y decir que desde aquí nuestro presidente, nuestro director técnico, nuestro departamento deportivo, todo el club es un ejemplo de trabajo, de profesionalidad y de hacer las cosas bien hechas durante muchísimos años. Yo creo que estas palabras lo que hacen es traspasar una línea roja que viniendo precisamente de Miguel Ángel Gil no las entiendo en absoluto.
Digues.
Recordem que Gilmarín, Sònia, ha dit que algú ha pertorbat Julián, ha dit Rafa Juste que respecten a tots els futbolistes.
Pero decirle que desde aquí ni las comparto y que por supuesto me indignan. Dicho esto, nosotros somos un club que respetamos al rival, respetamos al Atlético de Madrid como institución que es y que realmente respetamos también a todos los jugadores del mundo. Si un jugador quiere venir a un club, pues por supuesto que nos ilusiona. Nada más y reiterar lo que el presidente dijo ayer en sus declaraciones.
Doncs les declaracions de Rafael Juste, indignat amb el que insinua l'Atlètic del Madrid, vaja, el que diu l'Atlètic de Madrid, no hi ha cap insinuació, són respostes contundents per part de tothom. Gràcies, Fitó, bona feina.
A tu, que vagi bé.
I hem de passar molt breument per Girona, perquè avui ha estat un dia d'oficialitats. Heu d'Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Sònia? Bona tarda.
Sigankov, Minsu i Bonyar, els tres noms propis del dia.
Sí, Sigankov, si vols, comencem per aquí. Finalment, oficialització se'n va a l'Ajax. Entre fixos, variables i un tant per cent de la futura venda, doncs pot arribar als 5 milions d'euros amb un comunicat escuet que es nota la tensió que hi ha hagut a les últimes setmanes. Doncs el Girona ha anunciat aquest traspàs. En canvi, Sigankov és veritat que ha fet un comunicat a les xarxes socials dient que donava les gràcies al Girona, que tothom té la seva veritat. També ha marxat a Minsu, en aquest cas pagant la clàusula de rescisió de 10 milions d'euros al Glasgow Rangers. I ha arribat Javier Bonyar, aquest lateral dret de 21 anys, procedent de l'Atlètic Madrid, que va debutar la temporada passada amb el Xolo. I també, a final, a l'última hora, doncs un jugador del filial que havia participat a la pretemporada amb el primer equip, Antal, s'ha dit a l'Atlético Madrileño.
Gràcies, Solà.
Adéu.
I en En ciclisme, sisena etapa de la Vuelta, amb victòria del de sempre. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
Avui Pogacar ha tornat a guanyar, però la sorpresa ha estat que un corredor ha estat al mateix nivell que l'eslové.
Sí, sí, realment sorprenent. Enric Mas, se n'havia anat Pogacar en solitari al Bartolo, un port duríssim amb trams de terra, i al final l'ha atrapat Enric Mas. Fins i tot l'ha arribat a passar. En el descens Pogacar ha acabat sortint d'un revolt per la pressió del d'Artà, del mallorquí, però a l'esprint entre els dos ha guanyat l'etapa Pogacar a 46 segons al grup amb la resta d'homes importants. Això vol dir que la general Pogacar és més líder, 3.34 sobre Enric Mas, 4.21 sobre Primoz Roglic.
I a la general Pogacar fa un petit salt endavant.
Sí, sí, amb aquest... De fet, obre forat respecte a Roglic, Carapaz, Félix Gall, Sepp Kuss, l'únic que aguanta una miqueta és Enric Mas, però és que vaja, 3.34, demà hi torna a muntanya. Pogacar ja fa dies que té aquesta Vuelta a la butxaca.
Gràcies, Isaac.
Adeu.
Minut i 15 segons i arribem a les 8 del vespre. Ara sí, Ripoll, remata-ho.
Doncs pels despistats i pels que acabin de sintonitzar la ràdio ara, recordem els rivals de la Champions del Barça, que jugarà a casa contra el Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, a fora contra el Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah.
Doncs fins aquí el Tot Costa d'avui. Demà més, gràcies a la redacció d'Esports amb el Xavi Campos al capdavant i amb la col·laboració del Bernat Soler, la Laia Tudel, el Francesc Ripoll, el Joan Fitó i el Francesc Lara, a més de la Núria de la Fuente a la producció, el Sam Silva al control tècnic i el control central, l'Altaro Quinteros i la Conchi Vecino. Els companys de la realització d'Esport 3, també moltes gràcies. Avui un Tot Costa especial que començava a les 6 de la tarda amb tot el sorteig d'aquesta fase lliga de la Champions i que acaba ara per deixar pas a la TDT a partir de les 9 del vespre, aquest Barça Athletic Club. Ara ja sense Ernesto, l'Athletic Club. Ara la TDT, Ernesto.
Esto no se termina nunca, ¿eh?